Continuant i completant aquest tema d'avui sobre el clima de Girona, la nostra emissió Fòrum Cultural ens congratula tenir entre nosaltres el senyor Alfons Maria Tió, que és enginyer municipal de Girona. Li volíem preguntar, en primer lloc, com a persona relacionada amb tots els problemes que inclou la climatologia de Girona i concretament poder també la ciutat, com és i com ell veu, a través de les dades estadístiques, la climatologia de Girona dintre del context de la península.
Mira, jo podria dir que la província de Girona, en el que fa referència al clima, ens ofereix també una gran varietat, com podem veure amb la vegetació, amb la diferència de les seves comarques. Potser dintre de la província de Girona podríem assenyalar tres zones diferenciades en quant a clima. Tenim una zona litoral, que comprèn també tota la plana de l'Empordà, en què el clima és més aviat benigne, dintre del clima temperat, podríem dir. En canvi, les comarques més de l'interior, el sud de la Garrotxa, tot el Gironès, la comarca de la Selva, ja té més tendència al clima templat, fred. I després ens queda doncs, la zona de la Cerdanya, del Ripollès, al nord de la Garrotxa, que cauen ja completament dintre del clima fred. Això encara hi podríem afegir, a més, doncs, l'alta muntanya, en què cau ben bé ja dintre del clima glacial o àrtic. Això doncs, es dona sobre altures superiors de 1.500 metres. Llavors, en quant a la ciutat de Girona, doncs, que dintre d'aquesta comarca del Gironès, és una ciutat més aviat de clima amb tendència freda. La mitja anual està de l'ordre dels 14 graus sobre zero. Amb no masses oscil·lacions de temperatura. A l'hivern la mitja invernal és de 7,7 graus i en canvi a l'estiu la mitja és de 22. Això en termes generals. Ara bé, amb anys, hi ha algun any en què les diferències climatològiques són molt acusades. Si agafem, per exemple, les estadístiques d'aquests últims 20 anys, ens trobem en què la mitja del mes més calorós, que és el mes de juliol, la mitja del mes més calorós de tots aquests anys ha sigut de 34 graus, i en canvi el mes més fred, que ha sigut un gener, va ser de 4 graus sota zero. I dintre dels mesos, d'aquests mesos, encara temperatures extremes de fins a un mínim de 10 graus sota zero, que es va produir l'any 56, i que jo recordo amb certa aprensió perquè feia tot just un any que havia arribat a Girona i francament em va sorprendre aquell fred tan exagerat que no havia
passat. Va ser una mala entrada.
Va ser una mala entrada. Recordo, per exemple, quan anava pels carrers i veia aquell gelós i aquell gel, doncs em va sorprendre. Francament, feia anys que no havia viscut a Girona i aquell fred em va sorprendre molt.
Llavors, a Girona, com a altres factors del clima, té el vent. S'ha parlat molt de la tramuntana de Girona. És l'únic vent dominant?
Mira, a Girona ciutat, és a dir, potser a Figueres és el vent dominant, si més no, per els seus efectes espectaculars. Jo recordo cap a Colera i Salrà,
Portbou.
Portbou, exacte. Doncs he vist efectes, per exemple, recordo unes foroles d'illuminat públic que havien quedat completament recargolades. Ara, a la nostra ciutat, si bé la tramuntana també arriba molt pocs dies, és a dir, el promig el vent del nord, aquí a Girona ens arriba un 14% dels dies de l'any. En canvi, el vent del sud, quasi bé el 30% dels dies tenim vent del sud. I els dies de calma aquí a Girona són doncs, un 27 o un 28% dels dies. És a dir, Girona no és una població excessivament ventosa. Sobretot, les velocitats del vent també es mantenen sempre dins d'uns límits molt moderats. El 68% dels dies el vent no arriba a velocitat superior a 18 km per hora. I a 50 km per hora només accedeixen al 0,8% dels dies. És a dir, Girona és una ciutat en què el vent no causa efectes espectaculars.
Llavors, esclar, hi ha altres, el vent de llevant, que diuen vent de
sí.
Llevant...
Sí, llavors els altres, entre el llevant, per exemple, el tenim molt pocs dies, un 3% dels dies de vent és de llevant només. Ara, això del vent de llevant té importància perquè ja ens incideix dintre de les precipitacions. I potser, si et sembla, podríem entrar en el tema de la pluja.
Aquest, el tema de la pluja, que és el més, diguéssim, conflictiu de Girona, no?
Sí.
És seca o plujosa, Girona?
Girona està dintre de l'Espanya humida. Superem els 750 mil·límetres d'any, de promig.
És molt, això, sí.
A partir de 750 ja considerem que és humida, eh? Fixem-nos que, per exemple, Girona té la mateixa pluviometria que Amsterdam, per exemple.
Que és molt.
És a dir, és bastant. Ara, així com Amsterdam tenen uns 250 dies de pluja a l'any, a Girona de promig són 154 dies a l'any de pluja. I això encara amb unes diferències enormes. Per exemple, l'any 50 doncs només va ploure durant 90 dies. L'any 64 només en va ploure 84.
Sí, plou pocs dies, però quan ho fa...
Sí. En canvi, també tenim algun any, com és, per exemple, l'any 54, que va ploure 191 dies. És a dir, el règim de pluges a aquesta nostra ciutat i província és molt irregular. És a dir, aquí sí que el parlar de promitjos és una cosa molt poc indicativa. En canvi, una constant que sí que es dona al llarg de tots els anys és de que l'octubre sol ser sempre cada any el mes més plujós. Hi haurà algun any de secció, però generalment l'octubre marca un màxim dintre de l'any, com també el març. I en canvi el mínim absolut sempre es dona el mes de gener i després cap al juliol. És a dir, tenim dintre del nostre clima dues èpoques plujoses, primavera i tardor, més acusada en la tardor que la primavera, i després dos mínims, un absolut al mes de gener i després al juliol.
Sí, realment el mes d'octubre les fires sempre...
Sí, sí, és el que s'ha vingut dient de sempre, el temps de fires. El temps de fires és la pluja aquesta.
Que és quan s'han produït les inundacions de Girona.
Sí, pensem, per exemple, que l'any 1965 va ser dels anys en què va ploure més. 1.100 mil·límetres de pluja. En canvi, només van ploure 93 dies. Això vol dir la gran concentració de pluja que va haver-hi alguns dies durant aquest any. En canvi, un any molt sec, com va ser l'any 54, que van ploure només 420 mil·límetres, va ploure durant 191 dies. O sigui que va ser molt pocs dies de poca, molts dies de poca pluja.
Llavors, teniu estadística dels anys que hi han hagut les inundacions de Girona més fortes?
Mira, d'estadístiques sí, les de Julián de Chía i després les que s'han anat portant. Però jo encara abans podria dir una altra cosa que m'ha sorprès quan un mira dades, és que hi ha, per exemple, una estadística que parla dels dies de més pluja de totes les capitals d'Espanya. Aquesta estadística abarca 20 anys. Llavors, la ciutat en què ha plogut més durant un dia d'aquests últims 20 anys ha sigut València, que va arribar a 270 mil·límetres dia. Li segueixen Màlaga, Múrcia, Girona, Tarragona, Barcelona i Castelló. És a dir, les 7 o 8 ciutats que ha plogut més un dia d'aquests últims 20 anys han sigut aquestes, que totes són de la costa mediterrània. Llavors, això ens dona, doncs, una sintomatologia climàtica molt forta d'aquesta nostra regió llevantina, que és el que dèiem, va lligat amb els llevants. Quan ve l'aire de mar i arriben les cadenes costeres, doncs fa unes precipitacions extraordinàries.
Sí, que no és pluja contínua, sinó que té aquest règim pluixós.
I això ho demostren els nostres rius. Per exemple, jo he vist gent d'altres indrets arribar aquí a Girona i quedar-se estranyat de l'amplada que té dintre de la ciutat el curs de l'Unyà. Aquí hi ha un riu amplíssim, i en canvi que no porta aigua. I s'estranyen, quan els he dit, doncs, que a vegades amb tota aquesta amplada de riu doncs no n'hi ha prou. Això els gironins ens hi hem acostumat, però normalment quan vas pels països estrangers doncs veus uns rius amples i que van plens d'aigua a tota època de l'any. En canvi aquí tenim uns verdaders torrents, hi ha unes amplades impressionants per no portar res. Hem de pensar que el caudal promig de l'Unyà aquí a Girona és de l'ordre d'un metro cúbic i mig per segon. Això, el caudal mig. En canvi, hem tingut riuades en l'Unyà, l'última, la més forta, va ser la de l'any 70, que han passat 650 metres cúbics per segon. Bueno, passat, s'han calculat, perquè evidentment és una mica difícil determinar exactament la riuada.
Llavors, entre els rius de Girona que s'han fet més famosos hi ha el Ter, naturalment, l'Unyà, el Galligants, però el Ter...
I el Güell, no te'l descobris, que també té la seva importància.
Sí. S'ha fet obres com els pantans, per exemple, del Ter, que són d'importància?
Home, de moltíssima importància, diria jo. La inundació de Ter, que molta gent en té memòria, jo també és de les, potser de les primeres inundacions que recordo bé, va ser la de l'any 40. El Ter, que de promig porta uns 17 metres cúbics per segon, la inundació de l'any 40 se'n van estimar uns 3.400 metres cúbics per segon. Això és una xifra verdaderament important.
L'any 40 no hi havia cap pantà.
No hi havia cap pantà. No, no, no. Bueno, el pastral que no era tal pantà, sinó una presa d'aprofitament hidroelèctric. És a dir, la capacitat d'embalsament del pastral és petita i fa pues, una regulació diària per alimentació de turbines elèctriques, no és per previndre inundacions. En canvi, l'any 63, que va tornar-se a reproduir força les condicions de l'any 40, la riuada del Ter que va passar per Girona ja només va ser de 2.000 metres cúbics per segon i és que el pantano de Sau ja estava construït. L'any 63 ja va tenir la seva eficàcia. Evidentment, la posta en servei de Sau, que he dit el de Susqueda, que és notablement més gros, doncs té una regulació del Ter pràcticament total. És a dir, entre les tres d'això, els tres pantanos, o Sau, Susqueda, Pastral, el conjunt aquest se'n va a una capacitat d'embassament de 200, de 370 milions de metres cúbics. Això és molt, eh? Penso que hi cabria doncs, el caudal de tot el Ter durant un any normal, allà dintre, no? Clar, com que hi ha les comportes que poden deixar desaigar una part d'aquest caudal sense que ofereixi cap perill, diguem de l'ordre d'un miler de metres cúbics per segon, doncs les hores d'embassament quan un pantà està una mica buit doncs són molt notables. Això si s'hi afegeix una mica les obres de defensa lateral, per exemple, si el que vagi a passejar per la Devesa veurà darrere de la part del...
S'està fent
una verdadera obra d'encolzament, O sigui, això, o sigui, per un costat la regulació que provoquen els pantanos i per un altre unes obres de defensa de marges, això es nota,
El desviu del Güell té importància?
Evidentment, el desviu del Güell, que la inundació de l'any 62 va ser de 84 metres cúbics per segon, l'avinguda, amb aquest desviu i encausament se li ha donat una capacitat de 150 metres cúbics per segon. És a dir, que perquè el Güell en aquest moment desbordi ha de passar doble quantitat d'aigua que la que va passar per l'any 62 que va causar inundació. És a dir, se li ha augmentat enormement la capacitat de desaigua. Igualment també l'Unyà. Amb les obres últimes de l'Unyà se li ha donat una capacitat de desaigua de 500 metres cúbics per segon i encara amb un cert escreix d'un 20%. Llavors, podem veure que les inundacions de l'Unyà a Girona l'any 62 no va arribar a 400 metres cúbics per segon, però el 63 tampoc va arribar a 400 metres cúbics per segon. Per tant, la inundació de l'any 62 i l'any 63 en aquests moments a Girona no es reproduïa. En canvi, hem de dir també que la de l'any 70 va superar els 600 metres cúbics per segon. Per tant, en aquest estat actual, si es reproduís les condicions de l'any 70, encara desbordaria l'Unyà. Si bé els efectes, evident, serien molt inferiors als que haguessin causat sense aquestes obres, perquè la quantitat que tindria de circular per fora del riu seria molt més petita.
Llavors, l'Unyà també crec que hi ha una sèrie de projectes d'embalsament aigües amunt de Girona, no?
Sí, s'ha estudiat un projecte, aquest està redactat i va anar a informació pública, que és el de la presa de la Creueta. Això és una presa diferent d'aquestes altres que hem parlat de Sau i Susqueda. Són uns embalsaments de laminació que no acumulen aigua. És a dir, és com si fossin un cubell foradat, en qual si l'aigua que entra en el cubell és més menys que la que pot desaigar, està sempre buit. I llavors comença a embalsar, comença a emplenar-se, quan l'aportació del riu és superior a la capacitat de desaigua. Llavors el desaigua està calculat per 500 metres cúbics per segon i comença a emplenar-se quan el riu porta més. Això ens li dona una capacitat de laminació extraordinària, de tal manera que aquest projecte que jo parlo, doncs, arribava a laminar avingudes de 1.100 metres cúbics per segon, a la qual se li calcula una probabilitat d'una vegada cada 1.000 anys una inundació d'aquest tipus. Ara, aquesta presa, aquest projecte, doncs ha sigut certament criticat perquè ocupava extensions quasi bé urbanes. Inclús, doncs, tenien d'inundar fàbriques d'aquí de la població de Quart, camps de certa importància agrícola i de més, i llavors es va pensar en una solució alternativa, que és la que en aquest moment s'està estudiant. Aquesta solució constitueix en fer més petit l'embassament de Quart, i llavors en diem de Fornells, perquè ja pràcticament queda aigües amunt de Quart, i afegir-hi un embassament aigües amunt de Vilobí, de Can Borra, que se'n diu. Llavors, entre els dos, la capacitat de laminació és més petita. En comptes de ser de 1.200 metres cúbics per segon, es redueix a uns 950 metres cúbics per segon. De totes maneres, podem veure que aquests 950 són molt superiors a la inundació de l'any 70. Llavors, que se superi aquesta avinguda, doncs, la probabilitat és d'una vegada cada 200 anys, una vegada cada 300 anys, és a dir, la probabilitat d'inundació ha quedat, o queda, notablement allunyada.
Li agraïm al senyor Tió aquesta abundància de dades estadístiques sobre la climatologia de Girona que ens ha portat per a completar aquest tema que avui hem parlat en l'emissió de Fòrum Cultural.